ID3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 29 de juliol i avui començarem el programa posant el focus en el tercer sector. Parlarem de les principals conclusions de la memòria de la Fundació de Xalles aquí a Eivissa. En parlarem amb la coordinadora de l'entitat, Raquel Martínez, i més tard prendrem art i part. Per última vegada aquesta temporada parlarem i anirem en un viatge a través de les seccions d'aquesta temporada amb la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó. I com sempre feim els dimecres, per completar el programa, per posar-li la cirereta, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, avui amb un espai molt musical, amb la Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui parlarem de Cançó i Vicenç,
sí,
veritat?
Sí, efectivament.
Molt bé, idò, desitjant escoltar aquesta conversa amb Elena Ribas. I abans de tot això, com ja sabeu, és el moment, quan són les 12:05, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè, atenció, l'Hospital de Formentera recupera tota l'activitat quirúrgica. Salut ha autoritzat la represa de les intervencions, tant les urgents com les programades, després de solucionar els problemes de qualitat de l'aire que van sorgir arran de la Dana de 2025.
Sí, després d'adoptar un conjunt de mesures, la última substituir els filtres per millorar la qualitat de l'aire, l'informe de la darrera anàlisi microbiològica considera que l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera és apta per a recuperar el seu funcionament habitual. Escoltam el subdirector de gestió de l'Hospital de Formentera, Gonzalo Espí.
Una vez adoptadas las medidas propuestas por el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Sonespaces, que indicó el cambio de filtros con el objetivo de mejorar la calidad del aire y que debieron ser fabricados a medida, se procedió a sustituirlos hace 15 días y tras la toma de muestras posterior los resultados han sido adecuados para recuperar toda la actividad quirúrgica en el Hospital de Formentera.
Recordam que els efectes de la Dana de finals de 2025 van suposar una limitació parcial de l'activitat programada. En febrer d'enguany, després d'unes obres de millora de l'àrea quirúrgica, es va decidir limitar l'activitat de quiròfan i paritori només a activitat d'emergència per unes medicions microbiològiques no aptes a l'avantsala d'aquesta zona. Com a conseqüència, en aquests 5 mesos s'han derivat a l'Hospital Can Mises 9 operacions urgents, mentre que el de Formentera ha atès una intervenció d'emergència i 16 intervencions ambulatòries als gabinets del centre sanitari.
I canviem ara d'assumpte, parlem ara de l'aeroport d'Eivissa, perquè els veïns dels barris més propers a l'aeròdrom també s'han posicionat en contra del projecte d'ampliació. 3 associacions han anunciat que iniciaran una recollida de signatures i demanen una reunió amb Aena per fer sentir la seva veu.
Sí, Aena no ha convençut les associacions de veïns de Can Frígoles, Can Palleu i Sacaleta, que s'han unit per oposar-se a un projecte d'ampliació de l'aeroport que asseguren tindrà una gran repercussió ambiental. Escoltam Mario Riera, president de l'Associació de Veïns de Sacaleta.
Tot el que suposa anul·lar un torrent que és paral·lel a la pista de l'aeroport, el consum d'aigua, tots els vertits que van a la platja d'Escòdols, tota una sèrie d'afectacions, soroll, tràfic.
Els veïns critiquen també que Aena no s'hagi posat en contacte amb ells per explicar-los els detalls de l'ampliació i denuncien l'opacitat del projecte. Sentim Elena Roig, secretària de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
Vull dir, a hores d'ara ja saben que hi ha un problema de comunicació, com és que encara no s'han trobat amb nosaltres? Amb les 3 associacions directament afectades, ja no dic amb tota la ciutadania de l'illa, estic parlant amb les 3 associacions directament afectades. Seguim sense saber què volen fer. Això és el que més ens preocupa, que seguim sense tenir la informació i surt a licitació aquest setembre.
Les seves crítiques s'uneixen a les dels grups ecologistes que alerten que amb l'ampliació l'aeroport podria arribar als 10 milions de passatgers anuals.
I continuem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat i ho feim ara parlant de festes il·legals, perquè la policia local de Sant Josep va desmantellar una ahir en una casa a Escobells i va desallotjar més de 250 assistents. Això el mateix dia que que Sant Antoni va cobrar una multa de 180.000 euros als organitzadors d'una altra festa que al mes de juny va aplegar un miler de persones.
Sí, es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. Quan van arribar els agents, unes 100 persones esperaven per accedir a l'immoble. Les autoritats van restringir el trànsit i van desallotjar més de 250 assistents amb l'ajuda del servei de seguretat contractat pels organitzadors. Abans d'acudir a l'immoble, la policia local havia detectat la promoció de la festa en xarxes socials i va identificar dos punts de trobada des d'on els assistents eren traslladats fins a Casa Paola. L'esdeveniment comptava amb seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i disc jockeys, però no disposava de cap mena de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Antoni ha comunicat que els promotors de la festa il·legal que va tenir lloc el dia 10 de juny en una finca rústica protegida del Camí Vell de Sant Mateu han reconegut els fets i han abonat el 40% de la sanció màxima prevista. Així, dels 300.000 euros que demanava inicialment el consistori, els infractors han pagat 180.000.
I acabem aquesta repassada, Nieves, parlant de medi ambient, perquè una nova espècie de vespa invasora ha arribat a Eivissa. Es tracta de la vespa orientalis, que és diferent de l'asiàtica. És una espècie que amenaça la supervivència de les abelles que fan mel a l'illa, ja que són la seva font d'aliment.
Sí, s'ha confirmat la troballa d'un niu de vespa orientalis, un fet que indica que probablement n'hi ha més. La principal font d'aliment, com dèiem, són les abelles que fan mel perquè són fàcils de caçar. Vicent Maria és president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa. L'escoltam.
En el moment que veu les abelles que van sortint, els captura, els decapita, i se n'endú el que és tot el cos, l'abdomen i demés, com que està, és molt ric en proteïna, se l'endú per alimentar les seves cries. Les nostres abelles ho veuen, tenen por, no surten, s'acaben les reserves i per inanició pues es moren.
Els apicultors diuen que s'haurien d'eliminar ara. Escoltem novament Marí i després la tècnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern, Irene Garneria.
En una mesura pues, ràpida, perquè hem de ser contundents. I això és ara. La reina encara no ha criat mascles ni reines. Per tant, el que faríem seria eliminar tota la colònia.
En aquest moment l'únic que podem fer és intentar detectar la zona on s'ha trobat aquest niu, intentar detectar si hi ha més nius. I per tant, posar petits punts d'atracció de les vespes per veure si troben alguna més i si poden trobar un altre niu.
En el moment que algú detecti una vespa sospitosa, cal fer una foto i notificar-ho.
Idò, Nieves, amb aquesta indicació ens quedam i després t'escoltem.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts i, com us deia a l'inici, avui començam el programa posant el focus en el tercer sector. Idò, sí, com us deia, començàvem el programa posant el focus en el tercer sector perquè durant l'any 2025 una de les principals realitats que han pogut constatar des de la Fundació de Xalles és l'augment de la vulnerabilitat. És una de les dades que crida més l'atenció de la memòria del passat any que acaben de presentar des de l'entitat i per parlar en profunditat d'aquestes dades i de tots els serveis i de tota la feinada que fan des de la Fundació de Xalles aquí a Eivissa, avui ens acompanya una vegada més na Raquel Martínez, que és la coordinadora de l'àrea social de l'entitat. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Nosaltres molt bé, valtros molt enfeinats amb aquesta memòria. Una feinada, és, que teniu cada any?
Sí, la verdad que nos gustaría no tener tanto trabajo, pero tristemente con el contexto socioeconómico que estamos atravesando en la isla de Eivissa, pues nosotros vemos el resultado con las personas. Así que sí, muchísimo trabajo.
Moltíssima feina. Enguany, quantes persones heu atès aquí a Eivissa des de la Fundació de Xalles? I això, quin canvi o quina tendència reflecteix respecte al 2024?
Pues para contarte, como datos, hemos atendido a 312 personas, que ligeramente es más bajo que años anteriores. Y piensas, pues si tienes tanto trabajo, ¿por qué has atendido a menos personas? Bueno, precisamente porque la vulnerabilidad ha aumentado, la situación de exclusión social está más cronificada y las personas que entran a estar con nosotras cada vez necesitan más tiempo de estancia para conseguir sus objetivos. En años anteriores nosotros tenemos programas que el que más tiempo estábamos era 6 meses, pero es que ahora llegamos a alargarlo hasta 1 año y muchas de las personas se terminan con nosotros y se tienen que ir sin haber podido conseguir los objetivos sociales, porque son a veces un reto inalcanzable.
Són un repte inassumible, eh? Vull dir, en quines situacions us trobeu que després d'un any de feina, per molta feina que feis, que la feis des de la Fundació de Xalles, i que després parlarem que heu hagut d'augmentar serveis també, que no estàveu
Correcto.
Oferint fins ara.
Uh-huh.
Quines són aquestes situacions que passat un any us fan sentir d'alguna manera com que aquest objectiu de no sé quin és, en el cas que uh-huh. sigui, no s'ha pogut assolir?
Bueno, lo vivimos todos, la realidad, la dura realidad de esta isla y pasa por la vivienda, por el habitatge. Personas que tenemos un 21% de personas en la calle viviendo, solo tenemos el 75% que no tienen hogar. En anteriores años, épocas, cuando una persona adquiría sus habilidades laborales y se podía insertar, podía acceder a una habitación, podía acceder a un espacio compartido como mínimo, y es que eso ahora no sucede. Primero, la persona está muy cronificada, no tiene conseguir las habilidades cuando no tiene que comer, es muy complicado. Podría encontrar un trabajo porque sorprendentemente a veces hasta lo llegan a encontrar, pero es imposible mantener una persona que no tiene dónde dormir. Con lo cual, son cosas muy inasumibles. No, una persona incluso trabajando tampoco tiene acceso a la vivienda cuando tiene trabajos precarios, como en muchas ocasiones se tienen, ¿no? Las personas que no tienen una formación y no tienen pues una trayectoria profesional.
Has dit una cosa que m'ha deixat de pedra, com no podia ser d'una altra manera, que és que una persona pot tenir la possibilitat d'accedir a una feina, no? Uh-huh. Però no té habitatge o no té que portar-se a la boca per menjar, no? I ara, fora de micro, quan parlàvem amb la Raquel Martínez, em deia que fins i tot heu hagut d'augmentar aquests serveis, no? Heu hagut d'arribar a oferir servei de menjador, que fins ara no
Así
fèieu
es.
Des de Xalles, no?
Así es. Nosotros no somos una entidad asistencial, ¿no? No es nuestra filosofía o no es nuestra identidad, pero la necesidad es imperiosa y nos estamos adaptando hacia el cubrir unas necesidades básicas para que las personas que están con nosotros puedan sobrellevar su vida, como es el servicio de comedor. Nosotras dábamos servicio de comedor al servicio que tenemos con las personas que tienen un trastorno mental grave, que es un servicio concertado, un servicio ocupacional que tenemos concertado con el Govern Balear, y entre las actividades estaba contemplado comedor, pero también en los programas de prelaboral pues detectábamos que las personas no tenían capacidad económica para alimentarse, y hemos tenido que ampliar plazas de comedor para personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad.
Entre les reflexions que es feia en aquest informe que es va presentar la setmana passada aquí a Eivissa, evidentment, pràcticament a la primera tirada ha sortit la bola de l'habitatge, no? Que és aquesta problemàtica que toca absolutament qualsevol aspecte de la nostra vida en el que puguem pensar i ens afecta com a illa i que afecta, si no estic equivocada, crec que has mencionat que afecta el 75% de les persones que estàu atenent en aquests programes d'inserció sociolaboral, no? El 75% de las personas, ¿no?
Correcto. El 75% de las personas no tiene un hogar digno del total de personas que atendemos en los servicios prelaborales. Además, la gravedad se ve más afectada con las personas que tienen un trastorno mental grave, que solo el 18,70%, prácticamente el 19%, solo tiene un hogar, una persona con un trastorno mental grave, es una que tienen una discapacidad, que lo que necesitan es una estabilidad en su vida y necesita unos cuidados con el fin de que no sea grave su enfermedad. Pero es que lo más sorprendente o triste, podemos decir, es que todo este problema de habitaje traspasa. No hablamos como de personas usuarias, como que son ellos y no nosotros, pero es que hemos sufrido en el equipo también la falta de vivienda. He tenido 3 profesionales que se han tenido que ir a la península porque aquí no tenían acceso a vivienda y muchos de nosotros hemos estado también buscando. O sea que no es una cuestión que solo afecta a unos pocos, a ellos que están del otro lado. No, es que a las personas profesionales que estamos construyendo este proyecto, que estamos ayudando, también lo sufrimos. Y no podemos dar cabida a ayudar a personas cuando es que nosotros nos encontramos a veces en el mismo barco, ¿no? Y eso se da por la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Con el habitatge.
Absolutament. Clar, no podem com externalitzar el problema d'això, és una cosa que els passa als altres.
Correcte.
Perquè això també deshumanitza. No. Això ens pot passar absolutament a tots. A tots.
Estamos todos en eso. Estamos todos en eso. La falta de profesionales es grave también, del sector, personas que estén formadas. Y cuando un profesional te dice, mira, es que me tengo que ir porque no puedo pagar la vivienda, o estaba en una vivienda, me la han subido, y me tengo que ir a no sé qué provincia de península porque ahí pago menos y puedo vivir. Entonces, claro, ya te está tocando lo más profundo, ¿no? O sea, que es que el equipo se desestructura cuando tenemos a un montón de personas esperando ser ayudadas, ¿no?
Claro. A més, un equip aquí a Eivissa que sou 27 professionals, sou 20 de personal fixe, veritat? Tot i aquestes baixes o aquestes 3 baixes també formaven part d'aquests 20 professionals?
Claro, formaven part de... Nosotros somos 20 fijos, 7 personas operarias de inserción y luego dentro de los 20 pues tengo como 9, entre 9 y 12 técnicos. Técnicos que son personas especializadas que precisamente se han ido son los que se han ido, que es las personas más preparadas, ¿no? que necesito que estén con nosotras.
Claro. I això com ho rebeu altres en el sí de l'equip, a més, no?
Claro, pues bueno, pues con angustia. Con angustia de ver que tenemos mucho trabajo por hacer, que luego no encuentro a profesionales. Que cuando los profesionales pues no se quedan mucho rato pues por eso, ¿no? Porque los que están de siempre, agradecidísima y súper, porque tengo un equipazo súper preparado, profesional, con mucha experiencia, ¿no? Muy comprometido, sí, pero claro, a veces las circunstancias hace que no te puedas quedar aunque estés bien.
Exacte, o per molta vocació que sí. Tinguis. Això és la major pena, la veritat, veient la situació. I estava jo aquí repassant la memòria de l'entitat, que també recull dades de Mallorca, i sobretot incidint amb els programes que teniu de prelaboral, de laboral, tots aquests tallers que ara comentarem, perquè una altra de les dades també significatives és pel que fa al tractament de residus, de mobles, sí. Veritat. I jo em preguntava, perquè en l'apartat de la formació a persones en situació de vulnerabilitat, veig que el programa Dona-li sa volta compta amb 10 places a Palma i 10 places a Manacor, i m'imagino que està una mica relacionat també amb aquesta manca de personal, no, o de recursos per poder implantar aquest programa també aquí a Eivissa, no?
En el caso de reutilización, aquí en Eivissa tenemos un potencial bestial con el sector hoteler. En Mallorca se ha trabajado mucho, los datos de reutilización son muy buenos gracias a este programa, a los programas de reutilización que tenemos con el sector hotelero, pero aquí en Eivissa tenemos un problema de espacio. Entonces hemos seguido recogiendo en los hogares, que tengo que decir que hemos tenido 181 toneladas tratadas a través de nuestra entidad aquí en Ibiza. Uh-huh. O sea, todo eso, esas 181 toneladas han dejado de estar en el vertedero. Eso, pues, hay un ahorro, ¿no?, de emisiones que hemos evitado, ¿no?, a nuestro medio ambiente, ahora como estamos con estos calores, ¿no?, que se ve. Y también, pues, que tenemos un problema con el vertedero, que se tiene que llevar los residuos fuera, ¿vale? Entonces, nuestra labor está ahí. Gracias a todas las personas que quiere donar. Trabajamos también con la parte empresa, pero si no hemos trabajado más es porque no tenemos un espacio donde almacenar todo ese potencial de material que el sector hotelero desecha, por a veces incluso por normativa que tiene que cambiar, ¿vale? Nosotros queremos recogerlo, pero no tenemos dónde guardarlo. Y claro, la venta no es inmediata. Claro. No es que yo recojo y mañana lo he vendido. Es que yo lo recojo, lo almaceno y ya veremos cuándo lo vendo. Ese almacenamiento a día de hoy no lo tenemos. Nuestra nave es grande, pero está ya saturada y claro, otro reflejo del tema de socioeconómico es los precios, ¿no? Es como, vale, ¿podemos pagar un almacén para algo que recogemos gratuitamente?
Claro.
No.
Clar, i més, no. Com estan els preus del sol industrial també? No, claro. De tot, però del sol industrial també, no?
Claro, para esto pues necesitamos ir de la mano de la administración, porque al final es una responsabilidad pública, ¿no?, el tema de los residuos. Y necesitamos apoyo en ese sentido. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, queremos hacerlo, pero necesitamos espacios donde poder almacenar todo ese material, sobre todo de sector hotelero, que tiene muchísimo potencial y que no estamos explotando porque no tenemos la capacidad a día de hoy.
Clar. I sobretot ara, que a més està d'actualitat, aquest trasllat dels residus cap a Así la és. Planta de Mallorca, on crec que també feis feina per allà, sí. Veritat, a la planta Tirme, això als sí. companys de Mallorca, veritat, i segur que valtros també. Però clar, ara que això està copsant titulars, obrint informatius, aquest trasllat de residus, poder fer aquest tractament perquè tots aquests objectes, que segurament amb una petita reparació estan en perfecte estat de revista, veritat, i que poden tenir una nova vida, clar, que això es pogués fer aquí i tenir l'espai adequat seria fonamental i també us permetria a vosaltres fer un salt qualitatiu i molt beneficiós per tothom, no?
Es que todo encaja, o sea, sí, todo encaja. Sí. Nosotros
la
queremos...
La situació està clara. Per aquí hi ha una claro. necessitat i una entitat disposada a fer la feina. Què cal fer?
Exacto, ¿no? Pues que alguien dé el paso al frente con la parte económica.
Exacto.
Esto es lo que falta. Falta un espacio que nosotros no podemos hacer frente de su pago, pero teniéndolo tenemos las ganas, tenemos la metodología, tenemos los permisos, que tenemos la experiencia y las personas para insertar, que si no fuera con nosotros no tendrían cabida. Porque eso es otro tema. Nosotros, aparte de los programas sociales, somos empresas de inserción y contratamos a las propias personas que están en tránsito hacia mercado ordinario. Sí. Es un tipo de contrato que trabajan, cotizan con normalidad, pero durante la vida del contrato tiene un proyecto social vinculado, tiene la trabajadora social y van muy de la mano hasta que acaban y ya han hecho un trabajo real y están preparados para un mercado ordinario donde pues es mucho más exigente. Entonces es un paso previo. Nosotros solo en Ibiza hemos hecho 12 contratos, pero decimos que tenemos datos de Mallorca, que tenemos a 162 personas contratadas en las empresas de inserción, más el equipo general que somos en Deixalles, que somos 200. En todo Deixalles somos 364 personas, muchos de ellos trabajando en la reutilización, en la planta, y en Mallorca tenemos los puntos limpios concertados con los sí claro. con el consell.
Clar. I do, Raquel Martínez, coordinadora de l'àrea social de Xalles aquí a Eivissa, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, una entitat que l'any passat va celebrar els 20 anys, que enguany celebraran els 40 anys de Xalles a nivell balear i que han rebut diferents premis com l'Alzina, del GOP, el reconeixement de l'Ibedona i el segon premi d'Activistes pel Futur. Així que moltíssimes gràcies per la vostra feina i tornem a parlar molt aviat.
Pues gracias a vosotras por darnos altavoz para explicar esta realidad que es de todos, pero que muchos no conocen.
I és molt important posar-hi llum per veure-la. Moltíssimes gràcies. Fem una aturada, un minutet de publicitat i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tut. Art i part.
I de sí, seguim i ja escoltàveu aquesta magnífica sintonia que ens indica que parlam ara d'art i part i arribam al final d'una nova temporada, però no volem acomiadar-nos simplement fent un resum dels programes. Avui us proposarem una cosa ben diferent i ho farem amb na Matilde Lladó, que és la nostra experta en història, historiadora de l'art, actriu, escriptora, cantant i dona del Renaixement. Més valenta, més forta i la millor energia d'aquest planeta, Matilde Lladó, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Així que avui, de fet, ens proposes fer un viatge per més de, 2.500 anys d'història. Un recorregut per l'art, per l'arqueologia, l'arquitectura i la cultura d'Eivissa, perquè totes les històries que hem anat explicant al llarg de tots aquests mesos de la temporada formen part d'una mateixa història, que és la història de la nostra illa, veritat?
Exacte.
Molt bé.
I ara posarem música, com sempre. Durante esta temporada hemos descubierto que el patrimonio no son piezas aisladas. Todo está conectado, las pinturas rupestres, las monedas, las iglesias, los castillos, los cuadros, las fotografías, los libros, cada época ha dejado su huella y juntas construyen la identidad de Eivissa.
De fet, el nostre viatge comença molt abans de que existís a Eivissa, no? Quan encara no hi havia ni murades, ni carrers, ni temples, només roca i mar, i persones que sí que poc a poc començaven a deixar la seva empremta.
Las pinturas rupestres de Fontanella son el primer testimonio artístico de nuestra historia. Hace miles de años alguien decidió representar figuras sobre la roca. No sabemos su nombre, no sabemos exactamente qué querían transmitir, pero sí sabemos que allí comenzó una de las primeras manifestaciones artísticas conservadas de la isla.
I després arriben els fenicis i amb ells neix Ebusus.
Con ellos llegaron nuevas creencias. Los amuletos egipcios encontrados en Eivissa nos hablan de protección, religión y comercio. Pequeños objetos que viajaban por todo el Mediterráneo y que hoy siguen contándonos cómo era aquella sociedad. Podemos atarlos a una horquilla entre los siglos 6 y 3 a.C.
I apareixen també les primeres monedes, els suets.
Sí, justo del siglo 3 a.C. hasta la época romana. Las monedas de Ebusus fueron mucho más de un medio de pago. Difundieron la imagen de la ciudad por todo el Mediterráneo. Representaban al dios Bes. Hablaban de prosperidad, de las minas, del comercio y de la importancia que alcanzó Eivissa durante la antigüedad. A veces una pequeña moneda puede contar más historia que un gran monumento.
I després de l'època fenícia i púnica, el nostre viatge continua, en aquest cas, amb Roma, l'antiga Ebusus, que va passar a formar part de l'imperi romà, i encara avui en queden testimonis, no només a Eivissa, sinó també a Formentera.
Uno de ellos es el Castellum Romanum de Can Blai, una construcción única en Baleares, situada en Escaló de Soria y San Agustín. Fue levantada entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, en un momento en que el imperio necesitaba reforzar la defensa de su territorio frente a las incursiones de los pueblos invasores. Aunque nunca llegó a terminarse completamente, Can Blai no recuerda que Formentera también formó parte de las grandes rutas del Mediterráneo. Su función probablemente fue controlar la costa y proteger a la población. Es una pieza fundamental para comprender cómo evolucionó nuestro territorio entre la Antigüedad y la Edad Media.
I fem ara un salt en el temps, però d'aquests de salt de longitud. En aquest cas, arribem a l'edat mitjana i principis de l'edat moderna. És el moment en què Dalvila comença a prendre la forma amb la que la coneixem avui dia. I quan arribem a Dalvila hi ha un lloc que resumeix absolutament tota la història d'Eivissa, que és el castell, perquè no és un edifici d'una sola època, és una construcció que s'ha anat transformant durant més de 2.000 anys.
Aunque la fortaleza que vemos hoy tiene un marcado aspecto renacentista, el lugar estuvo ocupado mucho antes. Los primeros restos arqueológicos encontrados en la cima de Puig de Vila corresponden a la época fenicia, poco después de la fundación de Busos en el siglo VII a.C., después de que abandonaran Sacaleta, ¿os acordáis que lo hablamos? Uh-huh. ¿No? Que abandonaron Sacaleta y se instauraron en Eivissa.
Sí.
Aquella posición elevada era perfecta para controlar el puerto y proteger la ciudad.
Y más tarde van a arribar los romanos.
Cada civilización fue dejando su huella. Los romanos mantuvieron la importancia estratégica del lugar. Luego, durante la época islámica, entre los siglos X y XIII, el recinto se convirtió en una auténtica fortaleza, con el castillo y la almudaina como centro de poder político y militar.
Y después arriba la conquista catalana del 1235.
Y el recinto sigue evolucionando, se construyeron nuevos edificios, se reforzaron las defensas. En el siglo XVI, con los ingenieros Calvi y Fratin, se levantaron las impresionantes murallas renacentistas que hoy son Patrimonio Mundial de la UNESCO, de las que hablamos la primera temporada. Por eso, cuando paseamos por el castillo, en realidad estamos caminando sobre más de 2.600 años de historia.
I molt a prop del castell hi trobam un altre edifici que també ha estat testimoni de molts de segles d'història, que és la Catedral de Santa Maria.
La Catedral de Santa María, de estilo inicial gótico, como todas las grandes obras, tardó su tiempo en construirse, desde el siglo XIV al XVI, y luego se hizo una reforma barroca ya en el siglo XVIII. Cuando se ideó, se hizo como parroquia, no fue hasta finales del siglo XVIII que se convirtió en catedral. El castillo, la almudaina, la catedral no son edificios independientes, forman parte de un mismo paisaje histórico, un espacio donde convivieron poder religioso, militar y político.
I de fet, molt propet d'aquí hi havia la sala de la universitat.
Durante siglos fue el lugar donde se gobernaba Eivissa. Bajo su artesonado policromado, que lo hemos descubierto este año,
sí,
se tomaban decisiones que afectaban a toda la isla. Hoy ese mismo edificio forma parte del Museo Arqueológico, un magnífico ejemplo cómo el patrimonio cambia de función sin perder su valor.
Y que recordam que las visitas guiadas las mantendrán durante todo el estío, ¿eh?
Sí, sí, ya. Hoy he visto que había esta semana, no, para la semana que viene,
exacto,
y había 12 horas, 4 horas abierto y
sí,
demás. Sí,
sí, sí, sí, o sí, que no os ho perdeu, si no pudeu. Al costat de la sala de la universitat, la Capella del Salvador.
Un pequeño espacio cargado de historia. Primero fue capilla de marineros, después quedó integrado en el conjunto del museo y recientemente ha recuperado su esplendor gracias a su restauración.
Arriba el segle XX, Matilde, y transforma completamente a Eivissa.
Llega la modernidad, nada más inaugurar el siglo XX se urbaniza el Eixample, el Paseo Vara de Rey o Salamera, un espacio que ha visto cambiar la ciudad durante más de 100 años, celebraciones, los comercios, los primeros turistas, las manifestaciones culturales, todo ha pasado por allí. Todos hemos cumplido, todo lo que hemos hecho en nuestra vida lo hemos hecho en el Paseo Vara de Rey. Y aparecen arquitectos como Joan Gómez Ripoll, conocido como Campos, que le dan una singularidad al paseo.
Que a més construeix un edifici que simbolitza una nova etapa.
El Hotel Montesol, construido en 1933, de estilo colonial. El primer gran hotel de Eivissa. Con él comenzó una nueva relación de la isla con el mundo y le da un toque de belleza y elegancia al paseo.
I, de fet, aquest segle XX també toca parlar de pintura.
En 1919, Joaquín Sorolla visita Ibiza, queda fascinado por su luz, por sus paisajes, por su gente. Hablamos de su estancia, marcará también a otros artistas.
Como, por ejemplo, Narcís Puget o Laurea Barrau.
Ellos hicieron de Ibiza su inspiración. Sus cuadros conservan una isla luminosa, tranquila y profundamente mediterránea. Una pintura que todavía podemos contemplar en el Museo Puget y en las exposiciones dedicadas a aquellos artistas.
Però el patrimoni, sempre ho hem dit, no només són edificis, també el patrimoni és memòria.
Porque las ciudades se construyen con documentos, con fotografías, con libros y a través de sus instituciones.
Com la Societat Cultural Ebusus, que n'és un gran exemple.
Desde principios del siglo XX, justo este enero, en 1927, se fundó, celebran su centenario. Ha protegido buena parte del patrimonio documental y cultural de Ibiza. Allí se dieron cita personajes emblemáticos de la isla como Isidor Macavich o María Villán Gómez, o se fundó la revista Ibiza. Gràcies a societats culturals de la isla com esta, conocemos mucho mejor nuestro pasado.
I també vam descobrir, al llarg d'aquests mesos, hem descobert una col·lecció de llibres molt i molt especial.
Los cinco libros de Luis Cervera, dedicados a las calles de Ibiza. Dos de Dalvila, uno de Sapeña y dos de La Marina. Una colección que muestra una Ibiza suspendida en el tiempo, un documento etnográfico que nos cuenta que podemos conocer nuestra historia también a través de los nombres de las calles. Porque detrás de cada calle hay personas, edificios y acontecimientos que merece la pena recordar.
Home, si mirem enrere, realment ha estat com un timelapse radiofònic. El que acabem de fer sí que hem recorregut milers d'anys d'història, eh? Sí, sí.
Comenzamos con las pinturas sobre la roca, seguimos con amuletos y monedas, entramos en iglesias y fortalezas, visitamos museos, leímos libros, descubrimos fotografías y terminamos contemplando la luz de los pintores. Todo forma parte del mismo patrimonio, porque el patrimonio no pertenece solo al pasado, también pertenece al presente y sobre todo al futuro.
Ido Matilde Lladó, mil gracias de veritat per haver-nos acompanyat així de la maneta en aquest viatge, en aquesta segona temporada ja d'Art i Part, i esperem sobretot haver despertat la curiositat per mirar a Ibiza amb uns altres ulls de la gent que ens escolta, veritat?
Porque conocer nuestro patrimonio es la mejor forma de conservarlo. Ha sido un placer compartir con vosotros este viaje. Nos volveremos a encontrar muy pronto para seguir descubriendo nuevas historias. Hasta la próxima.
Matilde Lladó, jo t'ho pregunto aquí, atracament així en directe davant de tothom que ens escolta. Vols seguir una temporada més o et deixo que em responguis fora de micro i així mantenim el misteri?
Ai, ai, ai.
Misteri?
Misteri.
Oh, misteri. Que passis un excel·lent mes d'agost, això sí que ho puc dir, eh? Aquí davant de tothom. Excel·lent mes d'agost, descansa, desconnecta, gaudeix com tu només saps i ens escoltam molt aviat.
Moltes gràcies, Laura.
Gràcies, Matilde, un plaer com sempre.
El termòmetre.
12:41 i seguim aquí al programa i com cada dimecres cap a aquesta hora la nostra companya na Nieves García Gálvez ha tingut la valentia de sortir al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, una actualitat que avui ens porta a parlar de patrimoni musical i de la seva conservació.
Bona nit, blanca roseta, plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades penso en vos, que en calama tornes...
Els dimarts d'aquests mesos de juliol i agost, la cançó tradicional sona al Centre Social Sa Roca i ho fa de la mà de la cantadora Elena Ribas Costa, que imparteix el curs de cançó ibicenca. Minuts abans de que comenci la darrera sessió d'aquest mes de juliol, parlam amb ella de cançó, de tradició, d'aprenentatge i de futur. Bona tarda, Elena.
Hola, buenas tardes, com va?
Per qui ens escolti, potser no conegui la cançó tradicional ibicenca, què és?
La cançó tradicional eivissenca és la cançó que es diu La cançó pagesa. És la cançó tradicional que es canta a les pitiuses, tant a Eivissa com a Formentera. Hi ha dos tipus de cançó, hi ha cançó glosada i hi ha cançó redoblada, i és el que en aquest curs intento jo transmetre i que la gent aprengui i hi ha més cantadors cada dia.
Quines diries que són les principals característiques de la cançó tradicional pitiusa?
Pues, per exemple, que l'estructura, tant de glosada com redoblada, és la mateixa. Per tant, una cançó es pot cantar glosada i redoblada, i hi ha diferents tonades que totes poden servir en aquesta cançó, tonades eivissenques.
Què vol dir glosada i redoblada?
Pues, glosada és una tonada més melòdica, com per exemple Jo tinc una enamorada o Bona nit, Blanca Roseta, i redoblada ja és una tonada més de garganta, no? Que té un so més gutural i és la més antiga de totes. És el que se li sol dir és jo, jo, jo.
Tu des de quan cantes?
Jo canto des de molt petita. Jo crec que no sabia parlar, que ja cantava.
I com et vas endinsar en aquest món?
Pues mira, jo vaig entrar en aquest món gràcies a la meva abuela, a Pepita Palau. Ella va ser la que em va ensenyar i la que em va inculcar a cantar pagès. I de petita pues, ella me duia a bandes, quan anava a xacotes, ella me duia. I jo, pues, de sobte, me cridaven, vinga, Elena, vamos cantar dos cançons. I em pujaven dels escenari, i amb 4 anys em pujaven per allí i ja feia les meves dues cançonetes.
I des d'aquesta edat ben temprana, 4 anys, deies ara, però vas anar creixent i mantenint aquesta tradició, i no sé si el teu amor per la cançó o per la música.
Sí, sí, ho he anat mantenint durant els anys. Hi va haver una temporada que ho vaig deixar de cantar, però al final ho he tornat i és una cosa que m'agrada, és una cosa que disfruto i és una cosa que vull transmetre perquè altra gent també ho disfruti com ho disfruto jo.
I quan vas començar a ensenyar-la?
Pues ensenyar-la vaig començar... aquest és el tercer any, pot ser? Sí, és el tercer any. Vaig començar a Jesús, en la colla de l'Horta, que vau proposar la idea d'anar a fer un curs, i vaig aprendre en Ignasi Carreró que m'ensenyessin pues, com ensenyar-ho, perquè una cosa és fer-ho jo tot sola, i l'altra és dir, vale, te vaig ensenyar a fer una cançó. I vaig aprendre a ensenyar-ho, i des de llavors he anat fent cursos. Vaig fer el primer a la colla de l'Horta, el segon any vaig fer la colla de l'Horta a Sant Miquel, i enguany el faig a l'Ajuntament i a Sant Miquel també.
Tu trobaves que hi havia una necessitat d'ensenyar o de donar a conèixer la cançó eivissenca?
Sí, jo crec que és necessari. Hi va haver una època pues, que sí que es va que sentia que s'estava perdent molt, que sentia que no estava molt present entre nosaltres, sobretot la cançó redoblada, que costa més retornar-la. Però sí que es ve que a poc, pues, fent aquests cursos i fent cantades cada volta més sovint, la gent s'anima, la gent intenta aprendre, sobretot boixos i joventut, que ja no és com antes, que quan hi anava jo, que la majoria pues, eren més grossos. Ara ja hi ha més joventut, ja hi ha nens més petits que jo, ja bueno, s'anima la cosa.
Perquè suposo que a més ensenyar-la també és una manera de conservar-la i de que perduri en els temps, no? La tradició, la cultura, el patrimoni propi.
Totalment, és una necessitat nostra que creiem que és molt important poder mantenir-ho, perquè si ho perdem ja no hi serà, i és una cosa que només tenim naltros, les pitiuses.
Trobes que hi ha interès per conèixer-la? Tu, de fet, fas cursos, no sé si trobes que hi ha interès de gent que vol venir a aprendre.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. La gent sobretot li agrada molt anar a escoltar, anar a xacotes. Això, la gent major i gent més jove també li agrada molt anar-hi. La gent s'emociona quan sent a gent cantar i sent el redoblat i esglosat. La gent li agrada, i venir als cursos trob molta gent que no és que vulgui només per aprendre a cantar, per dir, ara m'ha donat perquè vull aprendre a cantar. No, és per dir, tinc interès, perquè no sé d'això on ve, és nostre i no ho sé. I s'animen, llavors volen cantar i no sé, i és una manera de només trobar cantadors, sinó trobar gent que s'interessa per la nostra cultura i la nostra tradició.
Parla'm una mica de la gent que ven a aquests cursos, no sé si hi ha més homes, més dones, gent més jove, gent més major, una mica què t'estàs trobant?
Pues mira, en aquest curs que faig per l'Ajuntament de Sant Josep, me trobo que són quasi tot dones. Hi ha algun home, però quasi tots són dones. No totes són d'aquí, hi ha gent que no és nativa d'Eivissa, i no sé, jo m'agrada molt trobar aquest tipus de gent. que s'interessa, ja no només a eivissencs, sinó a gent de fora, que també s'interessen per la nostra cultura, veure que la gent s'esforça en intentar cantar i en treure les cançons redoblades i glosades, que els hi té interès, i està molt bé. En aquest curs sí que es ve que no tinc cap menor, però, per exemple, a Sant Miquel sí que tinc menors. Són més poquets, sí que es ve, però tinc menors, tinc majors d'edat, i superbé, estic molt contenta. No sé, es voler que menors, petitets, i vulguin aprendre i tirar endavant, doncs m'apareix molt polit. També he fet tallers per l'Institut d'Estudis Eivissencs, per els cançoners espitiuses, que han anat municipi per municipi, i m'he trobat a gent de per tot. M'he trobat a gent castellana, m'he trobat a gent eivissenca, m'he trobat a gent italiana, m'he trobat a gent de per totes bandes, i això al final és una cosa que una l'il·lusiona, no? I al final és anar a ensenyar, no és només ensenyar, sinó també és aprendre, perquè ells també cada dia t'ensenyen alguna cosa nou.
I com arriba gent que no és d'aquí, fins i tot dius italians, no, a conèixer i a tenir interès per la cançó eivissenca? No sé com han sentit, no sé si t'han explicat, o tu els hi has preguntat de com heu sentit parlar d'això i esteu aquí.
Perquè és gent que du molt de temps visquent a Eivissa, fent-se la vida aquí, ja deuen tenir la seva vida, la seva casa, i veuen les nostres tradicions, com es ball pagès, com es canta pagès, i es fan els il·lusiona, i volen formar-ne part. Hi ha gent que es vesteix de pagesa, que comença a ballar pagès i no són del tot eivissencs, i a cantar també hi ha gent que ho intenta, i jo trobo que és algo polit.
I parlaves de que aquí, per exemple, aquí el curs que organitza l'Ajuntament de Sant Josep hi ha més dones. Tradicionalment, el cantar pagès era més interpretat per homes o per dones?
Jo crec que és per les dues parts. Jo tota la vida he vist dones cantar pagès, cantar redoblat, glosat, i mai he vist que fos només per homes, vull dir, no és veritat. I dones, doncs, n'hi ha encara, més poquetes, quizà, però sí que es ve que... Vamos a per totes.
I quina és una mica la dinàmica d'aquests cursos? Què és el que feu? Com organitzes?
Pues mira, cada classe, sobretot el primer mes, m'encarrego un poc més de la teoria, entre comillas, diguem. Explicar l'estructura, explicar el cantar glosat, que escoltin tonades, que escoltin diferents maneres de cantar, que entenguin bé les rimes, les síl·labes... I es cantar redoblat, sobretot que tinguin en compte es cantar redoblat, les respiracions, el toc d'estambó, que ho practiquin. I a partir d'aquí, llavors, en el segon mes, sí que introdueix que cadascú comenci a fer la seva cançó, una cançó de 7 o 8 estribots i una cançó conjunta de tota la classe. I així també s'animen, no faig jo les cançons, sinó són ells els que pensen, és que ells cadascú treu el seu tema i les seves coses, cadascú expressa de la seva manera... I és agradable veure tot això i veure com construeix jo tota sola. És voler ensenyar i que cada un sí que s'interessi i traguin les coses. Llavors practiquin a classe cantant, si hi ha que cantar més fort, més fluix, més ràpid, més a poc. Això són coses que es practiquen i llavors poder-ho cantar amb una xacota.
S'ha de tenir bona veu per poder cantar o qualsevol que aquí tingui interès pot venir a cantar? Hi ha algun requisit? No sé si la gent ve una mica així amb por.
Qui vulgui aprendre, que vengui. Vull dir, no fa falta tenir bona veu o no, no fa falta ser eivissenc o no. Qui vulgui venir, qui tingui interès, qui tingui ganes d'aprendre, que vengui. El saber no ocupa lugar, diuen, no? I jo trobo que és veritat. Cadascú, si té interès, que vengui a aprendre. Que llavors vol cantar o no? Bueno, pues, cadascú és la seva decisió, per supost, i ningú és obligat a cantar. Però si tens interès de fer alguna cosa i ganes d'interessar-te per allò i d'aprendre allò, no veig el problema.
Creus que necessita més visibilitat o més recolzament del cantar pagès perquè sigui més reconegut o arribi a més gent?
Sí, trob que sí. Trob que sí. Trob que encara que feim molts esforços i feim molta feina per poder mantenir, jo per exemple insistiu, faig molta feina per poder-lo mantenir, trob que necessita més reconeixement, molt més.
I tu li veus futur?
Sí, futur sí que n'hi veig. Amb esforç jo li veig futur. En l'esforç que estic fent jo, l'Institut d'Estudis Eivissencs, entre tots els cantadors que cantam, que anem a les xacotes, que traiem endavant la cançó pagesa, jo li veig futur, però hi ha que fer feina. I és algú que jo crec que mos junta més, que mos fa fer pinya i que demostra que tenim algú que mos agrada, que sentim que és nostre i que volem tirar endavant. I això jo crec que és més polit que simplement cantar una cançó.
i d'Elena Ribas Costa, cantadora i mestra de cançó eivissenca. Per acomiadar-nos, ens pot cantar una miqueta?
Sí. I una illa molt polida i allí on me vaig criar i després tu on jo vaig néixer des que ara vos vull pelar. De lliçons les meues arrels i orgullós em puc estar. És d'on ve la meua essència, sé que mai podré negar. I en municipis i pobles i la gent que sempre està, tota la seua cultura que tenim que destacar. La roda d'aigua cristal·lina, ben s'esfondo de la mà, platges i cales precioses on podem anar a passejar. I si nascem a la vela i la podem ben rodejar, siguen a proa desbarco, de lluny la podem mirar. I el llavor que es veu la lluna i tot el cel estrellat, aquella aigua il·luminada que te sol deixant cantar. I és quan la mà torna calma i saps que no te'n pots fiar i just pens que aquell moment és el més polit que hi ha. I aquesta silla d'Eivissa i més que en podria pelar i és pues tu on jo vaig néixer, allí on me vaig criar.
Quina història hi ha darrere d'aquesta cançó?
Pues és una cançó que vaig fer per una exposició d'una Susana Cardona, la pintora, i me va demanar tres cançons. Jo estava estudiant a Barcelona i vaig fer tres cançons en dos dies. Vull dir, no sé com les vaig fer, però les vaig treure, els hi vaig dur, els vàrem gravar, els vàrem posar. I aquesta cançó li vaig dedicar al meu abuelo. El meu abuelo m'ha ensenyat el que és la mà, m'ha ensenyat a anar en barco i m'he criat damunt barcos i m'he criat a la mà. I aquesta cançó va per ell.
Moltíssimes gràcies, Elena.
A vosaltres, moltes gràcies per tot i espero que us hagi agradat.
Fossin els homes notaris i de cada un n'higués dos.
Mare meva, quina bauarra, en Elena Ribas Costa. Un plaer haver-la escoltat i tant de bo aquests cursos ho rebentin i s'apunti moltíssima gent per conèixer el nostre patrimoni. Moltes gràcies, com sempre, a Nieves García Gálvez per haver fet aquesta entrevista tan i tan polida. Són les 12 i gairebé 56 minuts. Nosaltres ara farem una aturada de passar publicitat, un minutiu i de seguida tornem per enfilar ja el final del programa d'avui.
I detres ràdios, història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Dotze i 57 minuts i és el moment, ara que ja tornem a ser aquí, d'enfilar el final del programa d'avui i de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, que ràpid has tornat.
Sí, corrents.
És el moment de repassar l'agenda cultural, com dèiem, i començam avui a Vila, on aquesta tarda es celebra l'esdeveniment Una Copa per Venezuela.
Sí, el Parc Reina Sofia acull aquesta proposta que uneix música, cultura i solidaritat. Començarà a les 4 de la tarda fins la mitjanit. Hi haurà actuacions, DJs, serveis, acròbates, bandes, cocteleria, menjar i molt més. S'instal·larà un punt físic de donació dins l'esdeveniment i tot el recaptat serà destinat a aportar ajuda humanitària a Venezuela.
Continuem a Santa Gertrudis amb una proposta de jocs i teatre per tota la família. Ahir es va organitzar Santa Eulària dins el programa Cultura d'Estiu i avui es trasllada, com dèiem, a Santa Gertrudis.
Sí, la plaça de Santa Gertrudis serà el centre de les activitats. A partir de les 6 de la tarda i fins les 10 de la nit, els infants podran gaudir dels jocs de jugherois i a les 8 i mitja començarà l'espectacle teatral Sense Tets, Wet Floor, de la companyia Chris Clown.
I seguim a Sant Antoni per veure Pedra, Paper o Fusta, que es troba ja en la seva darrera setmana d'exposició.
El Far de les Coves Blanques acull aquesta mostra conjunta de pintura i escultura que exhibeix treballs dels artistes Julio Bauzá i Julián Molina i que proposa una trobada entre dues formes de treballar la matèria. Aquesta tarda es pot visitar de 6 a 9 i estarà oberta fins aquest divendres, dia 31 de juliol.
I acabam a Formentera, on avui dimecres podem anar de mercat.
El mercat artesà de la Mola està obert avui des de les 4 de la tarda fins a la mitjanit. També podem visitar el mercat d'Espujols, que obri cada dia des de les 7 de la tarda fins a la mitjanit, i el de la Sabina, que obri també a diari des de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada.
Molt bé, i moltes opcions també. Sí. Moltíssimes gràcies, Nieves.
De res,
fins demà. I en aquest últim minutet del programa, avui felicitam el cantant estatunidenc Wynonna Morris, que va néixer tal dia com avui de l'any 1973. Si no em fallen ses comptes, això vol dir que fa 53 anys. És membre del grup de Rhythm and Blues i Soul Boys to Men, que es va formar l'any 1985 com a quintet, però que va guanyar més popularitat com a quartet a principis dels anys 90, formant part del segell discogràfic Motown Records. Des de l'any 2005, en Wynonna Morris segueix el grup com a trio juntament amb en Sean Stockman i en Nathan Morris. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant un dels temes més reconeguts de Boyz II Men, aquest I'll Make Love to You de l'any 1994. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.